Anna Ponsí, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
Torna el Codi 60 amb la periodista Anna Ponsí. Ja ho sabeu, Codi 60, que vol dir persona morta en l'argot dels Mossos d'Esquadra, en aquesta secció, que avui serà una mica diferent, d'explicar que són obituaris anònims de persones que han tingut una mort inesperada. Però avui el que ens vol explicar l'Anna és com es viu la mort des de l'altra banda, és a dir, des dels funeraris, no? A més, amb un personatge molt especial,
Els que, d'alguna manera, gestionen la mort. Sempre hi són, no? I, de fet, ells ho diuen, 365 dies l'any, 24 hores, perquè no tenen més opció, perquè realment, com venim explicant en aquest programa, la mort és inesperada i, per tant, hi ha moments en què l'han de gestionar també de forma inesperada. I, com deies, ho farem amb en Xavier Vicenç. És un funerari de tota la vida, de la vella escola, del tracte proper, dels que coneix els seus clients, entre cometes. El seu pare i el seu avi ja eren funeraris, a l'Alt Empordà, els seus dos fills...
El seu avi, és la tercera generació, i els fills també.
Els fills, té dos fills que segueixen el negoci, en Xavier i en Joan Marc, doncs, que també estan al peu del canó, i ell doncs, encara segueix allà, malgrat que ja li tocaria jubilar-se, perquè té més de 70 anys, però ell doncs, segueix allà, no?
Que fort, això? Vull dir que, primera cosa, clar, quatre generacions, no? O sigui, l'avi, el pare, ell i ara hi ha els seus fills, també. Vull dir que, clar, alguna cosa deu tenir, això, no? A part de que sigui un negoci, no?
Sí, que hi ha aquesta sensació de servei a la gent. Mm-hmm. És almenys el que ells expliquen, no? Fixa't tu que amb 7 anys ell ja va encaixar el seu primer mort. Encaixar vol dir no assumir-ho ni pair-ho, sinó encaixar literalment, és a dir, posar un mort a dins una caixa.
Ajudava, amb 7 anys?
Ajudava el seu avi en el seu moment, i clavant els claus i anar fent, perquè, com explicarem després, la majoria de funeràries tenen el seu origen en fusteries. Llavors, aquest també és un exemple, no? En Xavier Vicenç ha enterrat Dalí dos cops, Salvador Dalí, el primer quan va morir el 1989, i després, recordareu, fa 5 anys, el 2017, quan el van fer exhumar perquè havia aparegut una suposada filla, doncs hi va haver un jutge que va demanar doncs, això, l'exhumació del geni empordanès, i bé, al final doncs, li van fer les proves i es va desmentir que fos la seva filla. En Xavier ens explica, ha hagut d'aprendre psicologia en el dia a dia.
Jo sóc seriós, més ben dit, però no sé si ha sigut la feina o si és que jo ja ho era, no ho sé. Has d'estar sempre pendent de l'altre, de la reacció de l'altre. I, esclar, és un tracte que has d'anar amb el compte, que has de ser humà, que has de donar explicacions a vegades, ajudar-lo, perquè no sap el que li passa i li dius, guaita, tu ara t'està passant això, tu ara has entrat en el dol de cop...
El que explica en Xavier Vicenç, que té la seu doncs, de l'empresa Figueres, però que també ha anat obrint doncs, altres tanatoris, a Llançà, a la Jonquera, el que explica és que davant d'una mort inesperada hi ha, sobretot, un xoc i un bloqueig.
Has d'anar-te situant, perquè en aquell moment la gent estava bloquejada, no ho accepta. No. Hi ha morts que fins a l'endemà no se n'adonen que aquella persona és morta, saps? I llavors has d'anar donant voltes, com que has de demanar molt de datos per emplenar els formularis que has de presentar al registre civil i tal. I llavors vas donant voltes, a l'hora de preparar l'enterrament doncs has de començar per lo que afecta menys i després ja guardar la caixa per l'últim, perquè, esclar, la caixa és el que els hi pot impressionar més.
Dèiem abans que amb només 7 anys va posar doncs, el primer mort ajudant el seu avi en una caixa, i en ell li ha quedat gravat que quan en tenia 14 hi va haver un cas molt dramàtic a l'Alt Empordà, un matrimoni belga amb un nen d'un any, i ell encara manté el contacte amb la família.
Quan es varen casar no tenien diners per fer el viatge, i llavors varen esperar perquè els agradava venir aquí a Espanya. I ja venien amb una criatura, i anaven amb un Citroën dos cavalls, i per aquí a la vora de Pontós un altre cotxe se'ls va tirar a sobre i els va matar tots. Esclar, quan vas veure allò vaig pensar, mare Déu, quan vingui la família. Esclar, van tenir que avisar pel consulat, van tenir que avisar, van arribar, clar, doncs, un matrimoni, diguem, joves i una criatura. Allò era un drama.
Les reaccions dels familiars són molt diverses. Alguns volen enllestir els tràmits més de pressa i d'altres necessiten el seu temps.
Hi ha moltes persones que et diuen és que no tinc ganes de plorar, i hauria de plorar però és que ara no en tinc ganes, ja em sortirà. Guaita, fem el que hàgim de fer i ja en sortirà, no pateixis. Bueno, i n'hi ha que ser del contrari, que has d'esperar i, bueno, guaita, tranquil·liseu-vos, ja ho farem, ja no patiu, que ja ho farem, i mira, mica en mica vas fent.
Sobretot quan és una mort sobtada, les famílies arriben a la funerària amb un estat nerviós molt, molt important i normalment el primer que necessiten és veure el cos.
Quan arriba aquí, el primer que vol és veure'l. La gent, els pares, els més directes, volen saber si és el seu mort, perquè no s'ho creuen. I fins que no ho veuen, no s'ho creuen. Llavors, els hi canvia una mica la manera d'expressar-se, perquè primer quan arriben ja que ja corren, un tes, i bueno, has de fer el que pots, no?
Fins que no ho veuen, no s'ho creuen, eh? Déu-n'hi-do el que està dient això. Hi ha gent que, abans també deia això, no?, que gent que fins a l'endemà, clar, no se n'adona quan ha sigut, a més, aquestes morts inesperades que l'Anna ens va explicant cada 15 dies a Islàndia. Jo insisteixo en això, eh?, que a vegades que tenim tan apartat els nens més petits, no?, de la mort, no?, que a vegades hi ha mil famílies que no han deixat anar a un funeral a un nen que té 7 anys, llavors, clar, en aquest cas, el Xavier Vicenç amb 7 anys ja n'encaixava un, i amb 14 té l'impacte aquest de la família belga, no?, i en canvi vol continuar allà i continuen els seus fills.
És assumir la mort d'una altra manera,
sí.
Com una realitat, no? Els tècnics forenses, normalment quan hi ha una mort sobtada, doncs, si és d'origen violent o hi ha un accident, el que fan, doncs, és això, fer l'autòpsia. Llavors, els tècnics cusen, renten el cos després que doncs, el metge hagi fet l'autòpsia i a la funerària els seus professionals acaben d'arreglar el cadàver perquè és una situació molt important, sobretot per això que dèiem, quan la família el vol veure. Però hi ha casos en què això és molt difícil i aleshores ensenyar el cos a aquestes famílies doncs, es fa molt complicat.
El difunt queda net. I llavors quan arribem aquí doncs l'arreglem si es pot veure s'arregla, si no es pot veure se'ls explica a la família i si el volen veure, doncs se'ls ensenya. Sí, perquè alguna vegada havia trobat de dir jo de tu no el veuria. Diu, bueno, sí, però jo m'aniré sense saber si és el meu fill o no. Va, tens raó. Doncs anem. I llavors estàvem amb un calaix frigorífic, doncs com que els entràvem de cap i expressament, doncs el anaves traguent a mica a mica, i a vegades et deien, bueno, no, ja en tinc prou, ja veig que és ell. Saps? Perquè, clar, hi havia vegades que... I el fotut és quan la gent jove.
Sabem quantes empreses hi pot haver a Catalunya, més o menys, que de serveis funeraris?
Hi ha una cinquantena d'empreses. N'hi ha d'algunes que segurament et sonaran els noms perquè doncs, han agafat molt de territori i són més conegudes, sobretot a Barcelona, Altima, que és 100% catalana, Mémora, que era de capital risc, però ha estat comprada recentment per Catalana Occident. Aquestes han anat absorbint petites empreses familiars on no hi havia aquesta continuïtat generacional que ara escoltàvem. També hi ha funeràries públiques, com la de Terrassa o la de Reus, o semipúbliques. La majoria d'empreses s'agrupen sota l'Associació d'Empreses de Serveis Funeraris de Catalunya. En Josep Maria Mons és també el president d'aquesta patronal del sector. Ell fa 38 anys que s'hi dedica, Déu-n'hi-do també, i és el director general d'una de les funeràries més antigues de Catalunya, que és del 1902, que és la Cabré Junqueras del Maresme.
L'origen de moltes de les empreses de serveis funeraris de Catalunya ve de fusteries, que després s'han anat especialitzant en el servei funerari i han acabat siguent únicament empreses de serveis funeraris. Hem de pensar que el sector funerari és una empresa que necessita treballar 365 dies, 24 hores, i això dona una esclavitud que moltes vegades, si són empreses petites, doncs no poden suportar. I quan hi ha un canvi generacional, doncs les famílies es plantegen doncs, de vendre o ser absorbides per altres empreses més grans.
Les funeràries catalanes van tramitar i gestionar la mort de més de 63.600 persones durant el 2021, són les últimes dades que tenen disponibles. Són 10.000 cadàvers menys que el 2020, l'any més tràgic de la pandèmia, però durant l'any 21 van morir 5.000 persones més que el 2019. El 52% d'aquests cadàvers es van incinerar, i és curiós, però les dades canvien molt en funció de si estem parlant de Barcelona i la seva àrea metropolitana, o, per exemple, parlem de Lleida, on, per exemple, aquesta xifra de la incineració no arriba ni al 30%. Una altra dada que és molt interessant és que 6 de cada 10 persones mortes tenien una assegurança que cobria el funeral, és a dir, el pagament del funeral.
Els morts, cobrar els morts, no? Que això, aquell rebut que passaven, diguem, històricament, no? Que mensualment algú es pagava perquè almenys no donar problemes a la gent que es quedés després, no?
I aquí torna a passar el mateix que amb les incineracions, és a dir, a Barcelona i l'àrea metropolitana aquesta xifra ronda el 60%, mentre que a altres punts de Catalunya no arriba ni al 30%.
Això pot ser produït per les grans fluxos d'immigració que van haver-hi els anys 60, en què moltes famílies pensaven que no tindrien recursos si es produïa una defunció, i d'aquesta manera, pagant uns imports aleshores setmanals, es garantien de que, en el cas de que es produís una defunció, podien tenir un servei cobert.
És un fet que ara també passa amb la immigració d'altres països, doncs per això, per facilitar, si poden pagar-s'ho, que un dia la família els pugui repatriar.
És a dir, hi ha més gent a tot en el conjunt de Catalunya que s'incinera, 52%, és a dir, pràcticament meitat i meitat, però ja la incineració ha superat a la inhumació, diguem, no?
Exacte. El tant per cent està ja per sobre. Sovint parlem dels preus funeraris. Mira, ara que parlaves de la incineració, incinerar una persona val a l'entorn d'uns 800 euros, i en canvi inhumar-la, en aquest cas, val aproximadament uns 300 euros. Només aquest servei. Uh-huh. Justament la Diputació de Barcelona va fer un estudi per veure exactament aquests preus, dels quals sempre se'n parla, sempre es diu que és un servei car, i la forquilla està entre els 2.000 euros, sense comptar-hi, com dèiem, aquest cost de la incineració o la inhumació, i els 5.000 euros, quan ja hi inclous tots els extres, música, les esqueles, etcètera, no? I d'alguna manera, en Josep Maria Mons, que és del sector, quan nosaltres li preguntem, és car o no és car morir-se?
No només és el fèretre i les despeses en el d'inhumació o d'incineració, doncs, sinó que també en les sales de vetlla, moltes vegades les cerimònies, doncs, les famílies ens demanden que pugui haver-hi música, també els condicionaments dels difunts, les recollides dels difunts dels centres hospitalaris o dels domicilis que s'ha d'efectuar, doncs, en qualsevol moment. Contemplant tot això i veient els imports que s'estan pagant, nosaltres creiem que un servei funerari, si la família no disposa de mitjans, pot fer un servei funerari amb molt pocs costs.
Clar, això és relatiu, com sempre, ja ho saps, depèn dels diners que tinguis. 2.000 euros per una persona que no tingui massa diners, doncs segurament no els hi sembla barat. Però bé, hi ha aquesta forquilla, com dèiem ara, sempre i quan no comptis...
I que més arriba en un moment molt complicat, no? En un moment que abans ho parlava també el Xavier Vicenç, un moment que psicològicament, diguem... Hosti, no pots estar amb la sensació de dir, hosti, ara què més em volen cobrar? I això també, i això va a part, no? I a vegades és més el moment... que no pas el preu, no?
De fet, el sector té un codi de bones pràctiques, i una de les bones pràctiques que vol, doncs, d'alguna manera, que tothom segueixi és la de no atabalar la gent en una situació com aquesta, com si anessin a, no sé, que els estiguessin venent una altra cosa, no? I com si hi hagués una exageració de màrqueting, de dir, agafa això i agafa allò, no? Llavors, això seria un abús i, per tant, és una de les coses que tenen en compte. A Catalunya, els enterraments per beneficència els paga la funerària. A diferència d'altres llocs que, doncs, els paga la comunitat autònoma, doncs, o la Diputació, etcètera, no? En aquest cas, els paguen les funeràries. I el sector el que reclama també és una rebaixa de l'IVA. A mi em va cridar molt l'atenció això. El 2012, era del 8% l'IVA, i es va pujar en aquell moment fins al 21%. I, de fet, és el país de la Unió Europea amb l'IVA per serveis funeraris més alt. Bé, el cas és que els funeraris també s'han hagut d'adaptar, com dèiem, a diferents cultures que conviuen a Catalunya. Les sales de vetlla solen ser laiques i poden fer cerimònies de tota mena. Els musulmans, per exemple, doncs renten el cos del difunt i la mortalla en ells mateixos a la funerària, o, per exemple, a casa de la persona que ha mort, o fins i tot a la mesquita. Llavors, el funerari el que fa, doncs, és seguir aquestes tradicions, aquests rituals, i s'adapta, doncs, al que volen aquestes persones. En resum, els funeraris tenen una feina difícil i de vegades molt ingrata, sobretot quan hi ha morts, per exemple, o en un accident ferroviari o quan algú es llança a les vies.
El pitjor són els atropellats per tren. És el pitjor perquè la recollida és molt complicada. I llavors també trobes a vegades amb persones que han mort fa dies. Si és a l'hivern encara, si és a l'estiu, allà et pots trobar, bueno, una descomposició ja avançada, que, bueno, no saps per on començar. I, bueno, de complicacions sempre n'hi ha.
Dèiem ara això, no?, que hi ha aquest codi de bones pràctiques per evitar justament atabalar les famílies en una situació tan, tan complicada. En Josep Maria Mons realment creu que cal una mica de calma, no està tan a sobre dels familiars a l'hora de vendre productes, i de fet diuen que això és la part que més els costa, però sí que diuen que aquests que s'ho volen treure de ràpid, de sobre, no és bo. De fet, aconsellen que les famílies s'agafin el seu temps, s'ho pensin i, sobretot, facin una bona cerimònia, perquè al final és el record que els quedarà.
Moltes vegades les famílies ens demanen poder fer tot el procediment el més ràpid possible. Nosaltres, no obstant, creiem que el millor és que les famílies descansin el primer dia, l'endemà nosaltres preparem la sala, puguin estar tot un dia, doncs, rebent els familiars, rebent les amistats i fent la vella durant tot l'endemà, i a l'altre dia ja, de forma més serena i més descansada, poder realitzar la cerimònia. Creiem que l'acte de comiat en el difunt és un moment molt important i potser el que es recorda més en tot el procés del dol.
I ells estan al costat d'això, de les víctimes, dels que pateixen, però ens deien que s'han de guardar els sentiments, no?, mentre estan fent la seva feina. Imagineu-vos en Xavier Vicenç a l'Alt Empordà, amb la quantitat de gent que coneix, amb tota aquesta història familiar, que tothom ha passat gairebé per aquesta funerària, no?
Les abraçades sí n'hi ha, que a vegades n'hi ha. Són ja quasi després de la cerimònia. Que t'agraeixen, o que els coneixes, o... Per això ja ho guardes per després, perquè si ho poses entremig, això pot ser un drama, llavors tu ja pots quedar afectat, perquè jo a vegades els dic, mireu, nosaltres, quan hem de tractar un cas un pèl difícil, ens posem un impermeable i quedem aïllats totalment de la pena. I quan hem fet la feina, llavors ens trobem l'impermeable. Llavors ja hi pot haver-hi més relació, no?
En Xavier Vicenç, amb tots aquests anys, ha après que a vegades costa omplir amb paraules tant de dolor, i per això creu que és millor una abraçada o un cop a l'espatlla o una mirada de complicitat.
Que no pas tots els tòpics que moltes vegades sents en aquestes sales,
sí,
i que
fet...
el Xavier Vicenç en deu haver sentit uns quants.
Sí,
no?
De fet, ell a vegades s'ha sentit malament, no?, per haver volgut ajudar a dir alguna cosa i després pensar, ostres, ara l'he espifiat.
No, val més callar en aquest moment. Interessantíssim, Anna Ponsí, moltes gràcies.
A vosaltres, bona tarda.